Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Manuel Gato ha fet un pas endavant amb l'arribada d'Antonio Hidalgo. L'any del seu retorn al centre d'esports no ha estat com esperava ni a nivell individual ni tampoc en plana col·lectiva. L'alacantí va arribar al conjunt arlequinat, avalat per l'entrenador Toni Saligrat, que ja l'havia tingut al coi. Li va costar de fer-se important als esquemes del de Torrent, especialment a mesura que avançava la temporada i amb el canvi a la banqueta no va gaudir pràcticament de minuts amb Quico Ramírez. Ara, però, la cosa ha canviat. Hi ha hagut un nou canvi i aquest ha provocat també una permuta de rendiment des de l'arribada d'un excompany seu, com és Antonio Hidalgo, que des que és l'entrenador arlequinat ha sabut treure-li profit i suc al de Benidorm. Tots ho són dos partits només, el primer sent suplent i jugant mitja hora a Badalona i el segon ja d'inici completant un gran enfrontament contra el Lleida Esportiu. A Gato se'l veu amb un altre aire, més alliberat, més sacrificat a l'hora de fer la pressió, més encertat amb la pilota, al cap i a la fi més protagonista, també un dels més responsabilitzats amb l'actual moment d'urgència del Sabadell. I és que quan la cosa es torça segurament són els més veterans els que han de tirar del carro, i Gato les últimes dues setmanes ho ha fet, com bé ho ha reconegut l'audiència del Sabadell en joc d'aquesta casa, donant-li el premi del millor arlequinat d'aquests dos últims partits. Una bona notícia, sumar més gent a la causa veient tot el que s'està jugant al Sabadell en aquest últim mes i mig de Lliga i a les portes de visitar casa seva just abans de jugar a Alacant.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui passa per les mans del Roger Benet, que el tenim al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Manuel Gato serà un dels protagonistes de l'Hotel Suís d'avui. Tindrem també una estadística difícil de creure pel que fa a l'aspecte golejador d'un Sabadell que fa una volta sencera que no fa dos gols o més en un partit. Després, ja aprofundim, tindrem també un bloc ampli de futbol territorial, squash, futbol sala o vòlei, entre d'altres qüestions.
I fora de l'hotel?
Avui coneixerem els dos primers semifinalistes d'aquesta edició de la Lliga de Campions, a les 9 al Camp Nou, Barça United, amb triomf 0-1 de l'equip de Valverde al partit jugat a Manchester. A la mateixa hora, però a Turí, a Itàlia, Juventus-Ajax amb 1-1 a l'anada a Amsterdam. I el Real Madrid va tancar la jornada a primera divisió ahir, amb un empat a Butarque. El Leganés es va avançar amb un gol de Jonathan Silva, que va igualar després a la represa Karim Benzema. Els blancs són tercers, ara a 4 punts del segon, que és l'Atlético. El Dakar canviarà d'escenari l'any vinent. El Rally deixa Sud-amèrica i es durà a terme íntegrament a l'Aràbia Saudita. El contracte signat per l'organització és per les pròximes 5 edicions. I finalment, el València Bàsquet ha guanyat la seva quarta Eurocup. L'equip de Jaume Ponsarnau es va imposar ahir a l'Alba de Berlín. El conjunt dirigit per Aito García René per 89-63. Els taronges s'asseguren així una plaça a la pròxima Eurolliga.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, entrenador del Futbol Club Barcelona, a les portes de la tornada dels quarts de final de la Champions.
Les experiències sirven de algo, y yo creo que todos somos conscientes de que todavía nos espera un partido muy duro para poder pasar, reconociendo que en un partido puede pasar cualquier cosa, pero que tenemos que hacer lo posible porque caiga de nuestro lado, pero es así.
I a les xarxes socials.
Àngel Martínez, jugador del Sabadell, a Instagram acompanyant una fotografia seva amb el braçalet de capità diumenge contra Lleida amb aquest text. Un pas molt important, però no ens oblidem que hem de seguir caminant. Gràcies a tots per recórrer aquest camí junts amb nosaltres. Seguim.
Avui celebra el seu aniversari
un exjugador del centre d'esports, el lateral esquerrà Dani Gómez, ja retirat, i l'exbaterpolista del club, Mònica Santos.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Sí. minutets per sobre de les dues, entrem en matèria. Aquest dimarts 16 d'abril del 2019, Manuel Gato ha passat de tenir un protagonisme testimonial a ser triat dues setmanes seguides com el millor jugador del Sabadell per vosaltres, per l'afició del Centre d'Esports a través del Sabadell en Joc. Segurament sigui el símptoma més clar de l'auge d'aquest canvi de rendiment de l'alacantí. L'arribada d'Antoni Hidalgo ha transformat una miqueta el jugador arlequinat, que ha anat a més claríssimament. A Badalona ja va tenir mitja hora de joc i la va aprofitar a la perfecció, sent decisiu en aquest pas endavant que va fer l'equip. Malgrat tot, com sabeu, no va servir per puntuar davant l'equip escapolat, però sí per rebre l'alternativa del nou tècnic, sent titular ja abans d'ahir contra el Lleida Esportiu a casa a la nova Creu Alta. Un altre cop el de Benidorm va aprofitar aquesta titularitat per fer un partit més que seriós, especialment sacrificat, sobretot a l'hora de fer la pressió sense pilota. Gato explica que cada cop han assumit més la idea táctica que està transmetent Antonio Hidalgo.
El míster, yo le conozco pues como compañero y bueno, él al final pues como entrenador no le conocía, pero bueno, tiene sus ideas a nivel táctico que bueno, el equipo pues las está asimilando bien, las está aceptando de buen grado, ¿no? Yo creo que en el campo pues lo plasmamos y ya pues bueno, eso decía, ¿no? Que es importante que lo asimilemos con rapidez porque queda poco tiempo.
Per l'atacant arlequinat, l'arribada d'Antoni Hidalgo també ha suposat una empenta extra pel grup. El caràcter del tècnic de Canovelles, tots el coneixem, i explica Manuel Gato que és clau en aquesta revifada arlequinada. De moment s'han sumat els tres primers punts, però a falta de 5 jornades pel final, la cosa ha d'anar més.
Le conocéis igual que yo como jugador al míster y bueno, e intenta pues imprimir pues el carácter que tenía él, el compromiso, pues bueno, todo eso también es muy importante, ¿no? Los comportamientos individuales para conseguir que el colectivo consiga el premio.
Avui, per cert, la plantilla del Centre d'Esports té dia lliure abans de tornar a la feina demà, tot en una setmana diferent, no només per ser Setmana Santa, que també, sinó perquè el dia de partit no serà diumenge, sinó dissabte a les 7 al Rico Pérez contra l'Hèrcules. Això no ha alterat el que és el dia de descans de la plantilla avui, després de la recuperació d'ahir, però a partir de demà un dia menys per treballar, per entrenar a les portes d'aquesta visita contra un rival de la part alta.
Hotel Suís.
Dissabte, per tant, l'equip d'Antoni Hidalgo s'enfronta a un Hèrcules que, com diem, lluita entre els primers classificats, però que acumularà dues setmanes seguides sense guanyar. Mateix guarisme més en les dues darreres jornades, empat a 0, tant a casa el Rico Pérez en el derbi contra l'Alcoyano, com també fora de casa, Ejea de los Caballeros. Per tant, no passa, podríem dir, pel seu millor moment, ni de resultats, ni tampoc golejador, perquè porta dues setmanes seguides sense veure porteria rival. Tot i que avui fem un parèntesi per comentar precisament aquest aspecte d'encert en atac, perquè el Sabadell ha corregit ja la ratxa sense victòria, segurament la més important, però encara té assignatures pendents. Una d'elles és precisament en aquest punt més ofensiu, i és que fa just una volta sencera de l'última vegada que va fer dos gols o més en un partit. Una estadística molt curiosa i molt discreta que segurament explica per què el Sabadell s'ha vist immers en aquesta lluita per la permanència i que avui hem volgut posar de relleu amb aquest informe amb la veu de l'Helena Molist.
Diumenge 2 de desembre del 2018, nova Creu Alta, Sabadell Hèrcules.
Néstor, buscant Edgar per Néstor, és bona la passada, no hi ha fora de joc, se'n va sol Néstor, se'n va sol Néstor, amb l'esquerra, gol, 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 gol.
Aquell dia, l'equip encara entrenat per Toni Saligrat va guanyar per 2-1 a l'equip alacantí. El segon el va fer Néstor Carol. Des d'aleshores, els arlequinats s'han convertit en un equip binari.
1-0, 1-0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1.
Aquesta és la seqüència sencera de gols anotats pel Sabadell en els 18 partits que s'han jugat des d'aquella victòria de la primera volta contra l'Hèrcules al Temple. Una volta sencera sense fer en cap partit més d'una diana. L'equip de tot el futbol espanyol que fa més temps que no marca com a mínim dos gols. I això que al principi de la Lliga va ser ben diferent. En les primeres 15 jornades del campionat, el Centre d'Esports va fer dos gols o més en 8 partits, més de la meitat. I de fet, van encadenar ratxes de molt olfacte golejador, com ara entre la jornada 7 i la 9, amb 8 dianes en 3 enfrontaments. La sequera golejadora però ha anat a més fins al punt d'acumular una volta sencera fent menys de dos gols en tots els partits. La mitjana en aquest període és de mig gol per partit, 9 gols en 18 jornades. Ara bé, el Centre d'Esports ja ha trencat una dinàmica molt negativa que era clau revertir-la, les 11 jornades sense guanyar. Ho va fer diumenge amb l'1-0 contra el Lleida Esportiu. Per què no creure que la de 4 mesos i mig sense celebrar dos gols no es pot trencar el Rico Pérez? Sobretot també queda un altre registre per esmicolar i és el de desplaçaments consecutius sense puntuar. També es compleix just una volta sense sumar cap punt de visitant, ja que l'últim cop va ser una setmana després que aquell partit contra l'Hèrcules el 9 de desembre amb el triomf per 0-1 a Castàlia contra el pròxim rival que passarà per la nova Creu Alta, el Castellón.
Doncs un equip binari, el Sabadell, que o 0 o 1, però no hi ha manera de trobar el 2 en el seu caseller en aquesta última volta del campionat i, a més, com sabeu i com deia ara l'Helena també, una volta sencera, sense puntuar fora de casa, per tant, números més que discrets, amb tres entrenadors diferents i que explica per què el Sabadell està on es troba ara mateix a la posició de promoció de permanència. La primera ratxa, com dèiem, la més difícil de trencar, ja s'ha capgirat amb la victòria contra el Lleida Esportiu, ara toca també punt fora de casa i, si es pot, quina millor manera de fer-ho que més d'un gol també per trencar aquesta sequera atacant. Un dels homes precisament del davant, Manuel Gato, l'hem escoltat abans parlant sobre Antonio Hidalgo, també ho ha fet sobre les 5 jornades que resten de Lliga. D'entrada demanant seguir picant pedra, per molt que aquesta ratxa que comentem negativa ja hagi quedat trencada.
Cuando cuesta tanto, ¿no? Conseguir algo, en este caso la victoria, tantos partidos, tanto trabajo, tantos quebraderos de cabeza, tantas cosas que os voy a contar que no sepáis, y por fin lo hemos conseguido, pero bueno, ahora sí, disfrutarlo durante unas horas, pero con la prudencia de que, bueno, dada la situación que tenemos, no caer en el error cuando se consigue algo que cuesta tanto. No bajar los brazos, pero sí esa relajación que bueno, que no ayuda. Ahora pues tenemos que ser prudentes y seguir con el mismo trabajo.
Després del de Benidorm també ha fet un gran balanç del partit jugat contra Lleida Esportiu, un partit molt seriós, diu que per Gato té encara més mèrit, sobretot pel moment extrem en el qual arribava. Saben jugar sota pressió, diu el futbolista del Centre d'Esports, i ara han de mantenir la línia.
Hemos sido un equipo con oficio, un equipo serio, un equipo que ha dado muy, muy pocas opciones al Lleida, y a pesar de que, bueno, estas situaciones no es lo mismo la situación del Lleida que la nuestra, a pesar de que son dinámicas también parecidas, pero cuando estás abajo, pues bueno, siempre hay momentos donde se sufre. Yo creo que hoy hemos tenido momentos donde se sufre, pero hay que entenderlos como tal, ¿no? Porque bueno, todos los equipos que están abajo sufren hasta el último segundo.
I l'última, tant com hem arribat a parlar de dinàmiques, buscant també agafar una d'aquestes, però de positiva a partir d'ara. Oblidada ja la negativa, ara no volen autocomplaença, sinó seguir amb la mateixa feina que les dues últimes setmanes, perquè per què no sorprendre l'Hèrcules al Rico Pérez?
Se ha conseguido algo que nos ha costado mucho pero no tenemos que caer en el error de esa relajación que viene, ¿no? Después de conseguir algo que tanto te cuesta, porque estamos en una situación donde bueno, con naturalidad tenemos que seguir trabajando como estas dos semanas que bueno, venimos pues trabajando, sobre todo asimilando lo que quiere el míster y cada vez hacerlo mejor, porque si ya nos está dando frutos, pues bueno, en el futuro creemos que va a seguir siendo así.
Dissabte sant, a les 7 del vespre, arrencarà aquest compromís el següent, el José Rico Pérez. Veurem si hi ha Manuel Gato repetint titularitat contra un dels seus ex-equips, com us dèiem ahir, amb aquesta iniciativa també de diferents socis i penyistes d'intentar fletar un autocar per donar suport a l'equip d'Hidalgo a l'estadi Alacantí. Des de 7:15, si no viatgeu, podreu escoltar l'enfrontament al 94.6 o si sou fora de vacances a través de l'estreaming a radiosabadell.fm. Demà, per cert, tornada als entrenaments, tornada a la rutina habitual pel conjunt d'Antoni Hidalgo per aquest Centre d'Esports que ja ha trencat una ratxa i que encara té deures per fer, trencar-ne dues més, la de fora de casa i sobretot la de fer entre 0 i 1 gol des de fa una volta sencera si vol acabar de fer el pas definitiu per sortir, per escapar-se d'aquestes últimes posicions de la taula.
Hola, soc Esteve Calzada, president del Centre d'Esports, i us recomano escoltar l'Hotel Suís.
De 3, no deixem encara el món del futbol, tampoc el Centre d'Esports Sabadell. Avui programa ben farcidet pel que fa a la informació futbolística de la ciutat. Parlem ara de futbol femení perquè el Sabadell arriba a l'aturada de Setmana Santa instal·lat al novè lloc d'aquesta preferent femenina. Les arlequinades van empatar, malgrat tenir ocasions per canviar el signe del partit, 0-0 contra un altre rival de la zona mitjana, com és el Manu Lanzarote, en la que era l'estrena de Ramon González a casa. El nou tècnic del sènior femení del Centre d'Esports porta de moment un bagatge d'un punt de 6 possibles. A falta de 3 jornades pel final d'aquesta lliga, el conjunt sabadellenc podria millorar algun lloc en una taula que es troba força ajustada i on els rivals que tenen també per sota són a menys d'un partit de distància, alguns d'ells. Després de la Setmana Santa, les arlequinades tornaran a jugar a casa. Serà el dia 28 d'abril contra el tercer classificat, el Vic Riu Primer.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I a la segona catalana, situació molt semblant pels dos equips de la ciutat que militen en el seu grup 4, Sabadell B i Sabadellenca.
En el pitjor dels casos baixarien 6 amb una sèrie de compensacions, però bueno, entenem que segurament baixaran 5, 44 punts, creiem que són suficients pràcticament per estar virtualment salvats. Lògicament nosaltres seguirem competint igual, no pel fet que patíssim per la permanència, perquè crec que no hem tingut mai això al cap, però sí que podem donar part pràcticament tancada la temporada amb l'objectiu de la salvació.
Tendria que dar el cas de perder todos y que el quinto por la cola ganará a todos, pero bueno, como cada año te sorprenden y a veces bajan 6, pues uno no sabe tampoco por dónde tirar y cuántos puntos conseguir, pero yo creo que este año no creo que caigan 6, y matemáticamente, para estar matemáticamente, yo creo que con 3 puntos o incluso menos, yo creo que estaríamos salvados.
Escoltàveu els dos entrenadors, a Pablo Becerril i a Jesús Rueda Betis, reconeixent que tenen pràcticament la feina feta. Comencem pel filial del Centre d'Esports, que encadena ja 2 victòries seguides contra rivals de la zona baixa. A Matadepera, el conjunt arlequinat es va imposar per 1-3 amb 2 gols de jugadors amb dinàmica de primer equip, com són els laterals Raúl Martín i Sergi Casals, i un de l'italià Catio Landi, que es va estrenar així amb gol en el seu primer partit amb la samarreta arlequinada. En total, per cert, ja són 40 els futbolistes que han tingut minuts en partit de Lliga al segon equip sabadellenc, el que és una autèntica bestiesa. 40 jugadors han disputat algun minut aquesta campanya amb el Sabadell B a segona catalana. Pablo Becerril, l'entrenador arlequinat, explica que la bona ratxa els ha portat al triomf en un camp especialment difícil, com és el del Matadepera, ni que sigui per les estretíssimes dimensions.
Creiem que teníem la possibilitat de competir bé en un camp complicat, però bueno, per nosaltres és important acabar bé. Bueno, el que queda temporada acabada el més aviat possible, perquè creiem que el grup s'ho mereix i sabíem que era un partit complicat, però ara sumant 2 victòries seguides, amb les dificultats que tenim per entrenar, per treballar i de més, doncs reforcen molt el grup i bueno, ens venen molt bé de cara a aquest tram final.
Parlava de tram final ja Pablo Becerril, ara fa un moment deia que pràcticament estava ja la feina feta pel que fa a la permanència i reconeixia, admetia també que no havia estat pràcticament en cap moment l'objectiu de la temporada. El Sabadell B és 9è amb 44 punts després d'aquest doble triomf i a les portes a més de rebre el Cué, el Roda de Ter, que només ha sumat 9 puntets. Al final de Lliga, per tant, es preveu tranquil pels arlequinats després d'un any força irregular. Becerril atribueix aquests altibaixos a tota la problemàtica extra esportiva que ha envoltat un equip que en un primer moment lluitava a la zona mitjana, que en un tram de competició fins i tot es va animar i es va il·lusionar en poder lluitar entre els primers, que també va passar per un mal moment, per un sotrac, i que ara acumula ja 2 victòries seguides. Pablo Becerril.
L'any ha sigut que han passat moltes coses que justifiquen tant que en un moment determinant de fins a tercers com bueno, la baixada de rendiment a nivell de resultats de l'últim tram de temporada. No teníem els comptes fets del que comentes el 23 de desembre, però bueno, sí que hem sigut un equip que ha competit durant tot l'any fora de casa i era una cosa també una miqueta qüestió de temps.
Després de Setmana Santa, el Sabadell B reprendrà la competició rebent a Olímpia aquest Roda de Ter. La sabadellenca, de la seva banda, és 3 punts per sota dels arlequinats després de trencar l'espectacular ratxa que portaven de 6 victòries seguides al municipal de la Creu. Des de finals de novembre no deixava escapar ni un sol punt a casa l'equip taronja. Els de Jesús Rueda Betis van empatar 1-1 en aquest últim compromís davant del Masnou, arribant als 2 gols al tram final de la primera meitat. Casillas va anotar la diana sabadellenca fent de Víctor Nicolás, per entendre'ns, en el primer partit sense el punta que acaba de fitxar pel Vic, com us explicàvem aquí a Ràdio Sabadell, i que de fet aquesta setmana ja va debutar primera catalana a Palamós. Betis, que evidentment va trobar a faltar el pitxitxe de l'equip i de tota la categoria, creu que era lògic que aquesta gran ratxa a casa de 6 victòries consecutives tard o d'hora es trenqués.
Tard o temprano tenia que llegar, però bueno, me quedo con las sensaciones y cómo está el equipo, que la verdad que como íbamos a como estamos ahora, estamos a un paso de la salvación, si no está hecha ya, está casi hecha, y la verdad que muy contento por cómo ha reaccionado el equipo, y felicitar a sobre todo a los jugadores que son los que han llevado a estar ahí donde estamos ahora.
Amb 41 punts instal·lat a l'11è lloc de la taula d'aquest grup 4 de segona catalana, la sabadellenca té també la feina pràcticament a la butxaca després d'una gran remuntada a la classificació, sorgint des de la part baixa per tenir un final de lliga a plàcid. Per això, Jesús Rueda creu que no van entrar al partit tan endollats com en anteriors jornades per tenir pràcticament a tocar ja l'objectiu.
Fue un partido muy igualado y bueno, no estuvimos tampoco tan acertados como otros días y bueno, yo creo que el equipo también salió un poco dormido, pensando también que las cosas están casi hechas y bueno, yo creo que el resultado es justo.
Doncs un empat just contra un històric com és aquest Club Deportiu Masnou i que es trobava pràcticament a la mateixa alçada que la Unió Esportiva Sabadellenca. El dia 28 d'abril, el conjunt de la zona sud de Sabadell tornarà de les vacances de Setmana Santa visitant un rival que s'està jugant al play-off, com és el Parets, ara mateix el tercer classificat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I un graó per sota la tercera catalana, el Tibidabo ha ampliat un puntet més la distància respecte al segon classificat gràcies al canvi que hi ha hagut en aquesta plaça de playoff. El derbi Llano, Can Rull, Rómulo, Tronchoni, per cert, podeu trobar algunes imatges a l'Instagram de Ràdio Sabadell, va caure del cantó visitant de forma realment surrealista. Quan semblava que acabaria com havia començat, 0-0, en l'últim minut de l'afegit, una falta des del mig del camp va servir als arlequinats per guanyar el partit. Falta directa des del mig del camp. De seguida hi aprofundim, però comencem per qui es va veure beneficiat de retruc, com us diem, el Tibidabo. Els de Torre Romeu van fer la feina, van guanyar per 3-1 al Mirasol, això sí, no sense un puntet de patiment. Al minut 85, tot i jugar amb un home de més, l'equip de Jesús Díaz Vaquero empatava 1-1 a casa, però aleshores dos gols de Fran, que havia estat suplent perquè havia arribat tocat al partit, van deixar els 3 punts a casa, al municipal de Torre Romeu. El tècnic del Tibidabo, però, confessa que podrien haver guanyat per molt més, Vaquero.
El resultado engañoso porque le podíamos haber goleado y no entraban también el partido, que ellos prácticamente no nos creaban nada, y eso también a nosotros pues bueno, nos daba la sensación de que el partido estaba terminado, pero hemos tenido goles a bocajarro contra el portero y hoy no entraban, y después justo cuando se nos ha complicado entonces hemos reaccionado rápido y mira, y entonces han entrado dos al final.
Aquest és el cinquè triomf seguit per un equip que, a més, ha guanyat 11 dels últims 12 partits que ha jugat. És a dir, si agafem els últims mesos de Lliga, només van perdre a Can Rull. La resta de partits dels 12 últims, 11 han acabat amb victòria del Tibidabo. L'equip blanquivermell és el líder amb 65 punts, el gran candidat a ascendir de forma directa a segona catalana i acompanyar el Sabadell B i a la sabadellenca. És 4 punts per sobre del Can Rull Rómulo Tronchoni, que és el segon, a 5 del Badia, el tercer, i 6 per sobre del Llano, que ara mateix és el quart. Vaquero està convençut que la pressió no afectarà els seus en les últimes 5 jornades de Lliga.
A nivell de pressió, pues bueno, sí, le puede venir a algunos jugadores un poquito más grande que a otros, depende también la experiencia de cada uno, pero es verdad que nosotros en teoría no deberíamos estar donde estamos, y bueno, afrontamos la recta final pues más bien con ganas y motivados que no con ninguna presión.
Això sí, mirant també amb el retrovisor el que succeeix a la resta de camps on juguen els seus perseguidors, el tècnic sabrellenc també ha explicat que preferia que el Llano Can Rull hagués acabat amb empat per allunyar no els de Campuzaner, com ha passat, sinó els dos conjunts.
Siempre en este caso nos hubiera beneficiado un poquito más un si acaso un empate, pero bueno, supongo que habrá sido un partido disputado, era un partido duro para los dos equipos y bueno, perdiera el que perdiera, si nosotros ganábamos, pues saldríamos algo beneficiado, pero tío, yo creo que con un empate no hubiera venido algo mejor.
Doncs no satisfet del tot el tècnic del Tibidabo Torromeu, Jesús Díaz Vaquero, el derbi a tot això va deixar les dues cares de la moneda, lògic també quan el desenllaç és tan difícil d'explicar com va succeir al municipal de Campuzaner abans d'ahir. D'una banda la decepció d'un Llano que jugava a casa, que defensava la plaça de promoció, que ho va tenir a tocar i que va acabar claudicant de la manera que segurament fa més mal. De l'altra el Can Rull, que s'ha situat ara segon gràcies a aquesta agònica victòria per 0-1 amb el gol d'Edgar de falta directa des del mig del camp en l'última acció de l'afegit. Amb el germà de l'entrenador, de José García Numoski, i autor d'aquest gol clau per entendre com quedarà la lluita per l'ascens, van poder conversar just a acabar el partit al municipal de Campuzaner.
Amb l'heroi avui del Can Rull, Romolo Tronchoni, amb aquesta victòria a última hora amb un gol des del mig del camp de falta directa del nostre proper protagonista, Edgar García. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, muy bien.
El que dèiem, que avui el gol ha estat sobre la botzina pràcticament, amb una falta des del mig del camp, que evidentment això no està ni estudiat ni treballat, és posar-la i al final ha sortit bé, no?
Sí, a lanzar y por suerte portero y un jugador pasa la pelota... 30 segundos que quedaban y bueno, pues nota la victoria, 3 puntos.
El partit del derbi ha estat ajustadíssim, o sigui, s'ha decidit per aquest detall, però semblava que acabaria 0-0, un partit de tu a tu i amb molta igualtat.
El Llano tiene muy buen equipo y va a estar arriba y nosotros tenemos que pelear y intentar ganar siempre. Este partido es muy ajustado, tiene muy buenos jugadores, pero último minuto, un gol, está la victoria.
Com has vist l'últim minut, aquesta celebració al final, com ho has viscut? Perquè al final, clar, m'imagino que quan des de dins ja us feu a la idea que, bueno, doncs un puntet fora de casa, un rival directe, i llavors succeeix això, hi ha hagut una explosió d'eufòria brutal, no?
Hombre, del 0-0, 30 segundos, marcas un gol, te dan 3 puntos, que te pones segundo, eso es mucho para, y más para nosotros. Campo del Llano es un campo muy difícil, llevamos muchos años sin ganar, y este partido pues ha sido el decisivo.
Al final avui era un partit també que era terminant a la part alta, era un duel directe, i tal com està la classificació tan ajustada, és que us jugueu al jugar a promoció o intentar pujar directes en partits com aquest.
Sí, efectivamente, y bueno, tanto como nosotros como con Llano nos jugamos el ascenso y bueno, promocionar el ascenso.
Ara què? Perquè ara queden 5 jornades, si no m'equivoco, està tot igual gairebé d'ajustat. És veritat que heu despenjat una mica el Llano, però el Badia ha guanyat avui i això serà una carrera llarga encara, no?
Sí, esperamos que, bueno, quedan campos difíciles, tendrán que pinchar y nosotros intentaremos ganar siempre. Sacar los 3 puntos y mirar para la semana que viene.
Per cert, curiositat, em deies cognom, García Ros, que és el mateix que l'entrenador, que Numoski, que el José, que és el teu germà, sí. Avui, a l'hora de fer el dinar, no sé si és a la família o no, però paga ell, no?
Hombre, sí, paga, sí. Nunca se paga nada, y hace poco fue su cumpleaños, se paga una comida o una cena.
Edgar, a gaudir d'aquest dinar, enhorabona.
Vale, muchas gracias.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Estarem a sobre, a veure si el José García, el Numoski, va complir amb aquesta promesa, amb aquest tir que li llançava el seu germà Edgar. Home, la veritat és que l'ocasió ho valia amb aquest gol des del mig del camp del germà de l'entrenador, que li va donar els 3 punts al Can Rull, Romolo Tronchoni, per situar el conjunt de la zona oest a la promoció de permanència de... Perdó, estava amb el Sabadell al camp, la promoció d'ascens a segona catalana, lluitant frec a frec, colze amb colze, amb un munt d'equips, entre ells el Badia, entre ells també el propi Llano, el Tibidabo o el Pajari. L'alegria anava per barris, evidentment, i mai millor dit, a l'altra cara de la moneda, el Llano, que va ser segon i que ha passat a ser quart després d'aquesta derrota, ara a 2 punts de la promoció, faltant-ne 15 pel final. Evidentment, l'ànim del vestidor groc estava tocat després del derbi, com confessa el tècnic Abel Martínez.
Tal com ha anat el partit, excepte els primers 5 minuts, que ens sortien una mica desordenats, després del partit l'hem tingut supercontrolat, les transicions en atac han sigut per nosaltres, les accions més clares han sigut per nosaltres, i al final ells no ens han generat pràcticament perill. O sigui, és veritat que és un bon equip i que tenen jugadors determinants a la part alta, però en cap moment ells tampoc ens han fet sentir malament. Llavors, després del minut 80, 85, amb accions molt clares de perill nostres, acabar perdent el partit d'aquesta manera, amb una acció pilota aturada que no toca ningú des del centre entre el camp i tal, doncs bueno, sortim una mica tristos, no?
Doncs una mica trist, l'ànim del Llanó de Campuchaner, això sí, amb les piles també carregades per intentar alçar el vol de nou, ja que el calendari els dona una nova oportunitat en la pròxima jornada, que serà ni més ni menys que el camp del tercer del Badia, un altre enfrontament directe després d'haver jugat contra el Can Rull Romolo Tronchoni. Per Abel Martínez, seria fins i tot millor si no hi hagués ara aturada per la Setmana Santa i poguessin competir ja al municipal Sergio Busquets, al camp del Badia.
Si entres al vestidor et donaràs compte que per ells tornarien a jugar aquest partit ara mateix, o que jugaríem ara mateix contra el Badia, no? Al final són jugadors tan humils que la derrota forma part de molts àmbits de la seva vida, amb un barri molt humil, i ells només tenen ganes d'aixecar-se i seguir lluitant per treure-ho endavant. Segur que ho faran.
I atenció amb l'última declaració del tècnic del Llano, perquè segons l'entrenador dels grocs ara mateix, el favorit ha passat a ser el Badia, que és qui ell creia ara fa uns dies justament que tenia més opcions, més paperetes per acabar jugant aquesta promoció d'ascens, el seu equip, tot i la derrota i tot i ser evidentment ara qui ho té pitjor dels tres efectes classificatoris entre el Can Rull, Romolo Tronchoni, el Badia i el Llanó per acabar segon i disputar aquest playoff. Abel Martínez ho argumenta així.
Si el dijous et deia que jo pensava que el Badia era màxim favorit per pujar de categoria, ara crec que és el Llano, no? Hem demostrat que sense futbol base, sense cèntims, sense moltes coses que tenen els altres clubs, com el Can Rull, que al final és un club que té uns 600 jugadors de futbol base, amb juvenils preferents i tal, nosaltres sense futbol base som capaços de competir durant 94 minuts en aquest nivell i tenir les accions més clares. Al final jo crec que ara sí podem dir que el màxim favorit som nosaltres, no crec que perdem cap altre partit.
Doncs una aposta molt arriscada la que fa Abel Martínez després d'aquesta derrota contra el Can Rull Romolo Tronchoni. A les portes de visitar el Badia pronostica que no tornaran a perdre i que són els favorits per poder jugar aquestes eliminatòries d'ascens, com gairebé tot el futbol territorial i futbol base català. La tercera catalana i el seu grup 6 també s'atura aquesta setmana, però la jornada vinent, atenció, perquè pot ser clau per saber com acaba el tema. D'entrada, el líder, el Tibidabo Torre-Romeu, visita el cinquè, un Pajaril que està a 9 punts del primer i que, per tant, apura l'últim tren per ser a dalt com a mínim. Si bé és gairebé una quimera lluitar per la primera posició, sí que els ripolletencs intenten esgarrapar aquestes opcions que tenen encara de ser segons. Això d'una banda, de l'altra, el Llano, com diem, visita el Badia en un altre duel directe d'equips de la part alta, tercer contra el quart, i l'únic que no tindrà un partit directe, però sí un derbi de la ciutat de Sabadell, serà el Can Rull Romolo Tronchoni, que rebrà el Marina Can Gambús. Per tant, falten 5 jornades pel final de la Lliga, tercera catalana, tenim 3 equips lluitant per ascendir a segona catalana d'aquí de la ciutat, un al Tibidabo, que és qui ho té millor per ascendir directament, al Llano i al Can Rull Romolo Tronchoni, que ocupa aquesta plaça ara mateix, lluitant per fer-ho a través del playoff. Fem una aturada en el camí, 3 minuts i mig pràcticament per sobre de 2:45 de la tarda, ja hem creuat l'equador del programa d'avui, d'aquest 16 d'abril del 2019, en plena Setmana Santa. A la tornada hem d'explicar-vos per què ara mateix acaba d'agafar un avió l'Iker Pajares per marxar cap a Egipte, cap a El Gouna, i també tenim, entre altres coses, una conversa del Sergi Park amb el Borja Burgos, amb l'entrenador de l'Escola Pia de Futbol Sala, o també el torneig de Pasqua, que el tenim pràcticament a tocar, torneig de vòlei, 10 hores de voleibol. El Club Natació Sabadell a les Naus es va presentar ahir a la tarda, i ara us fem 5 cèntims del que es viurà divendres sant a les instal·lacions del conjunt nedador. Una publicitat i a la tornada, aquí tot això.
L'espia de Mahler amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia d'Amàlia. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
A la botiga Z Sabadell estem de celebració.
Nova promoció de cerimònia.
Vestits per nena i conjunt de dues peces per nens per només 20 euros.
Per anar ben elegant a les ocasions més especials.
Batejos, comunions, casaments... Per només 20 euros.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix de moltes més promocions.
Estem de celebració a la botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un regal exclusiu.
A Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres sant a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Històries dels diners.
Aquilar o comprar.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quarts i mig de 3 de la tarda, ara sí, deixem el món del futbol avui ben farcidet, com heu escoltat, en futbol femení, segona catalana, tercera catalana i, evidentment, l'última hora del Centre d'Esports Sabadell, avui amb Manuel Gato. Parlem ara ja d'altres esports, començant amb la raqueta d'esquash a la mà, perquè Iker Pajares agafa just ara un vol camí d'Egipte. El jugador d'esquash sabadellenc marxa cap a El Gouna per disputar un dels millors campionats internacionals que hi ha en el món de l'esquash. Les opcions de prosperar el torneig, no ens enganyem, són limitades, veient sobretot quin cartell hi ha, però simplement el fet de ser-hi contra els millors del rànquing mundial ja és tot un què, com ha explicat avui Pajares, des del mateix aeroport del Prat i just a punt de pujar-se a l'avió.
Disputaré el Super Series més prestigiós d'Egipte, de Bressol, de l'esquash. Es presenta un campionat complicat, al ser un World Series, ens trobem amb els millors jugadors del món, del número 1 al número 50, tots ells, no falta ni un.
Per tant, el bo i millor de l'esquash mundial que es dona cita al Gouna, a Egipte, el del Malibu Esportiu fa més d'un mes que no disputa cap torneig d'aquest tipus. Va caure al Subotnik Open a Moscou als quarts de final quan era el cap de sèrie número 1 d'aquell torneig, evidentment amb un rànquing molt diferent que no pas la categoria d'aquest el Gouna Open. Això sí, arriba força rodat i amb molta esperança. D'entrada perquè assegura que té opcions de superar la primera ronda gràcies en part al sorteig del quadre.
He tingut sort, entre cometes, en el quadre. M'ha tocat un bon quadre. Jugo contra un francès que ja ha jugat anteriorment aquesta temporada. Ara farà un parell de setmanes. Vaig jugar-hi dos cops de lligues i vaig aconseguir guanyar els dos partits. Però bueno, una cosa és jugar a lliga i l'altra cosa és jugar en campionat d'aquesta categoria.
Per tant, d'una banda, el tema del sorteig en el qual ha sortit de favorit Iker Pajares, de l'altra perquè el sabadellenc creu que arriba en un gran moment de forma, però també de confiança a El Gouna, el que podria fer que Iker Pajares fes una nova queixalada al rànquing mundial.
La meva última participació va ser a Rússia, ara farà un mes. Aquest va ser l'últim campionat que vaig jugar. durant el mig he jugat moltíssimes lligues, vinc molt rodat de partits, molt fort d'entrenaments, li hem fotut molta càrrega en aquestes setmanes que he estat aquí per Barcelona, i em noto moltíssima confiança, em noto molt fort, em noto segur.
Per tant, arriba en un bon moment Iker Bajares, aquesta cita al Gouna, que arrenca demà en el quadre. L'aparellament serà contra el francès Lucas Serm, i en cas de passar ja espera a la següent eliminatòria un jugador que actuarà a casa, un egipci com és Omar Mossad, un dels millors jugadors del món d'esquash. Guanyant aquest primer partit del Gouna, el sabadellenc faria ja un pas de gegant per entrar al top 50, el que és el seu objectiu per finals d'aquesta temporada, i tot en un campionat que al marge del gran nivell, que ja comentava ara fa un moment Pajares, també té un component, podríem dir, mediàtic espectacular. Egipte és el bressol de l'esquash, compta amb els millors esquashistes del món i també amb una afició força fidel en aquest esport, el que sona gairebé surrealista si ho comparem, sense anar més lluny, amb el que succeeix a casa nostra, on hi ha tradició segurament en quant a qualitat dels jugadors, però no de seguiment de mitjans de comunicació i tampoc d'afluència de públic. Per això Iker Pajares reconeix que és un dels campionats que més il·lusió li genera.
És un campionat preciós, ja que, bueno, es juga a la bressol de l'esquash a Egipte. És increïble, és una animalada la quantitat de gent que ve a veure el torneig, que paga entrada per venir a veure. És tot un caos de gent, hi ha uns controls de seguretat descomunals, i és un dels campionats que més mola jugar, no? Que et fa sentir important, fa sentir un gran professional d'aquest esport, i ojalà tots els campionats fossin com aquests i fossin igual d'impressionants.
Demà arrencarà aquesta cita, el Gouna Open, amb la presència del sabadellenc Iker Bajares, enmig d'un clima extrem d'altes temperatures en meitat del desert. De fet, la ciutat egípcia és força turística, amb un bon grapat de resorts a la zona. Per contra, Pajares compta amb un punt a favor més enllà d'aquestes altes temperatures, i és el fet de tenir ja un any d'experiència a les seves esquenes, ja que la temporada passada ja hi va ser en aquesta cita a Egipte. Demà, el primer partit contra el francès Lucas Serm serà a 3:15 horari egipci, tot en un El Gouna Open que arrenca demà i que s'allarga durant 9 dies fins al 26 d'abril en aquesta ciutat d'Egipte. Canviem radicalment de qüestió, passem al futbol. Sala La Pia va complir i no es va deixar sorprendre per l'Indústria Santa Coloma B, guanyant el carrer Garcilaso per 4-0 en l'última jornada de la segona divisió B de futbol sala. Durant els primers minuts es va notar la falta de ritme dels escolapis després d'estar-se fins a 3 setmanes sense jugar en competició oficial. Primer per una aturada a la competició i després perquè l'equip a qui s'havien d'enfrontar la setmana passada, l'Isurt de Terrassa, està ja retirat. No va ser fins ben avançada la primera meitat, coincidint amb l'entrada a la pista de Genís López, que La Pia va començar a trobar-se més còmoda. Oriol Comadran va avançar als locals en un contraatac i el propi Genís López marcaria el 2-0 just abans del descans. Un gol clau, tal i com confirma l'autor d'aquesta diana.
Abans de començar sabíem que la setmana passada nosaltres no vam jugar, però els resultats ens van acompanyar moltíssim i això passava per guanyar avui i encapçalar-nos a dalt de tot, i així ha sigut, o sigui... És veritat que amb l'1-0 estàvem minvant allà, si entrava l'1-1 o el 2-0, al final l'hem pogut marcar amb gol d'estratègia, que ha sigut molt bonic i ens ha donat aquest respir.
A la segona part, l'Escola Pia va trigar en sentenciar el partit, fallant ocasions molt clares, una d'elles de nou de l'home que va revolucionar el duel, Genís López.
No m'ho creia, perquè és que a vegades marques el més difícil, que dius és impossible que entri i entra, i llavors el més fàcil, just abans de xutar, ja penses que entrarà, i és quan falles, i sí, m'he rigut, perquè, hòstia, sense porter, sense ningú, i el pal que és el més petit, i sí.
A falta de 5 minuts, Santi Sardà posava finalment el 3-0 i Marc Pagès feia el 4-0 a porteria buida quan el filial colomenc ja jugava de 5. El triomf permet a l'equip continuar tercer a la segona divisió B, és a dir, dins la zona de Copa del Rei, que va saltar precisament sense jugar la setmana que va sumar aquest més 3 davant l'Isurt de Terrassa, equip ja retirat, i el seu rival directe, el Mataró, l'Aliança, va punxar. Per tant, dins la Copa del Rei, ara mateix l'Escola Pia, quan queden poques jornades i malgrat l'efecte Sergi Parc, que ja sabeu que aquí a la redacció se'l coneix com l'home amb l'estrogança, però que a l'Escola Pia el tenen gairebé com un sinònim de bona fortuna. Va poder gaudir d'aquest 4-0 al nostre company i després va xerrar una bona estona amb l'entrenador de la Pia allà al carrer Garcilaso, amb Borja Burgos.
Estem al Borja Burgos, entrenador de la Pia, després de que els Escolapis hagin guanyat 4-0 contra el filial de l'Indústria Santa Coloma. Borja, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, victòria importantíssima, sobretot per fixar-vos en aquesta zona de Copa del Rei.
Sí, sí, sí. Jo crec que la setmana passada es van donar uns resultats que cap de nosaltres esperàvem, perquè va haver-hi punxades de gent, bueno, dels nostres rivals directes contra, a priori, equips de la zona baixa. I això ens va permetre, pues, que sense jugar acabar o ficar-nos tercers a l'acabar la jornada, i el més important avui era reafirmar aquesta posició, tornant a guanyar, fent un bon partit, i ho han fet. Jo crec que el tema de deixar la porteria a zero també és un aspecte molt important. L'equip ha estat molt sòlid i molt content de la feina feta.
L'equip ha estat sòlid, però no sé si has notat que als jugadors els ha costat una mica entrar en el partit. No sé si influeix el fet de que hàgiu estat 3 setmanes sense jugar aquesta competició de segona B, primer per retornar la competició, després perquè la setmana passada us tocava contra l'Issura de Terrassa, equip retirat. No sé si això ha afectat.
Sí, 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 jo crec que ens ha costat una miqueta entrar al partit, sobretot els primers 6, 7, 8 minuts, a part ells feien... Bueno, jo crec que el problema ha estat també defensivament. Hem plantejat una defensa pressionant que no acabava de robar pilotes, i arrel d'aquest minut 7-8 ja ens hem baixat l'altura, hem anat mitja pista, i jo crec que aquí sí que ens hem sentit molt més còmodes. Jo crec que una miqueta la clau del partit ha passat per aquí. Hem deixat de generar facilitats al rival a nivell defensiu, i hem pogut també sortir a la contra, que jo crec que això els ha fet mal.
A la prèvia del partit parlàvem amb el Santi Sardà i deia que un dels punts dèbils d'aquest equip podria ser la seva joventut, la seva inexperiència, que en els moments on ho passessin pitjor els podria afectar. I el primer gol vostre ha vingut en el moment que ells han començat a protestar decisions arbitrals que estaven una mica fora, i en aquell moment ha vingut el gol. No sé si tu també ho veus així.
Sí, al final és un filial, és un equip, bueno, sub-23, amb gent molt jove, amb algun juvenil inclús, i al final només es nota, treballen i corren molt, però poder en aquests moments claus encara tenen que aprendre a gestionar les emocions i a prendre decisions, i és on jo crec que s'ha notat la diferència. Al final, com bé comentes, hi ha hagut un moment de la primera part que el partit s'ha tornat una mica boig, i aquí és on nosaltres hem aprofitat per adelantar-nos. I jo crec que la segona part, ja amb 2-0, també han estat un punt precipitats, ja no han estat tan bé amb la pilota, no ens han anat tantes ocasions, i al final era nosaltres anar gestionant el temps, anar fent que ells perdessin cada cop més els nervis en aquest sentit, i jo crec que l'equip en això ha estat molt bé.
A la segona part també s'us ha vist millor posats, també amb el 2-0 que ha vingut just abans del descans, i això potser també els ha afectat bastant amb ells, no? I després sí que vosaltres teniu controlat el partit, però el 3-0 no arribava, i mira que heu tingut ocasions, i això també els ha permès amb ells en algun punt creure-s'ho, tot i que al final doncs heu defensat bé la porteria, no? I no han retallat distàncies, però sí que hi havia aquesta sensació de dubte quan no arribava el 3-0, que el teníeu, heu tingut ocasions claríssimes per sentenciar el partit definitivament, no?
Sí, 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 de fet, bueno, jo crec que sí que ara poder no estem passant el millor moment a nivell ofensiu en el que és la producció de gols. En els últims partits, però, bueno, portem pocs gols a favor, també poder perquè tenim alguna baixa de jugadors que acostumen a fer gol, i ho patim o es nota una miqueta en l'atac, però bueno, al final l'equip també d'això s'ha de refer i ha sabut defensar fort. Jo crec que ens ha faltat algú en cert, com bé dius, perquè hem tingut sobretot 3-4 ocasions molt molt clares, dos contra porter, una pilota morta al punt de penal quasi que la tirem a dalt, bueno, situacions molt clares per haver matat el partit abans i no haver patit. Però bueno, final content, perquè l'equip, tot i no entrar la pilota dins, ha sabut gestionar molt bé això, perquè ha seguit treballant, ha seguit defensant, esperar que la pilota acabés entrant, i al final, pues, quan ho hem aconseguit, ja s'han tret tot, ens han alliberat.
Ara, Borja, tu tens ganes de vacances de Setmana Santa?
Jo sí, moltes.
Tens ganes de vacances, però l'aturada de la competició arriba just abans de que toqui la jornada contra el Natació Sabadell. No sé, jo crec que suposo que per una banda esperes les vacances, però per l'altra espereu impacients a aquest derbi, que a més serà un derbi apassionant.
Sí, 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 jo crec que ells estan fent una segona volta força bona, o millor que la primera a nivell de resultats. Cada cop estan traient millors resultats, i segur que serà un derbi com tots complicadíssim. jo crec que nosaltres ens ve bé perquè, bueno, arrosseguem ara, avui s'ha tornat a lesionar el jugador i arrosseguem unes quantes lesions i esperem que en aquesta setmaneta també de descans puguem acabar de recuperar efectius i la setmana que ve sí, bueno, d'aquí dos sí que preparar molt bé el partit, intentar sumar 3 punts perquè per nosaltres, per la lluita per aquesta Copa del Rei serien importantíssims.
Borja, felicitats per la victòria, a gaudir del descans de Setmana Santa i molta sort pel derbi contra el Natació Sabadell.
Molt bé, moltes gràcies.
Hola, soy Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell y os recomiendo escuchar cada mediodía Hotel Suites en Radio Sabadell.
L'Àpia, per tant, va complir, però els seus rivals més directes també ho van fer. Un d'ells, el Bellsport, l'Hospitalet, va superar precisament per 9-3 el Club Natació Sabadell. Els nedadors arribaven en una gran dinàmica de joc i també de resultats. De fet, tot i l'àmplia diferència en el marcador, els de Diego Blanco van tenir opcions d'obtenir un bon resultat fins a ben entrada a la segona part. Ho explica així el tècnic de l'equip nedador.
Faltando 8 minutos para acabar el partido, íbamos 2-2. Después de haber tenido 3 ocasiones clarísimas para ponernos por delante en el marcador, no metemos el gol y ellos en una jugada medio aislada nos hacen el 3-2 y a partir de ahí encajamos seguidamente el 4-2 y bueno, después sacamos portero jugador y en las dos primeras jugadas encajamos gol y bueno, y ahí ya se acabó el partido.
Per tant, un marcador molt més contundent segurament que el que es va veure a la pista dels riberencs, tot i el 9-3 final i tot i admetre que el seu equip va enfonsar-se en el tram final de l'enfrontament, Diego Blanco no té males paraules cap als seus jugadors.
Compiten y la actitud es buena durante todo el partido, casi todo el partido, y bueno, sí que es verdad que cuando ves con el marcador adverso de 2 goles más, pues ya es normal un poco que te dejes ir, porque es lo que tú dices, ¿no? Consigues la permanencia, encajas esos 2 goles, ya ves que es difícil la remontada y bueno, pero no le podemos reprochar nada a los jugadores porque al final compiten casi el 90% del partido.
Sense retrets, per tant, Diego Blanco, el club això sí es queda sense objectius. Efectes de classificació en aquesta segona divisió B del futbol sala estatal, situant-se molt allunyat ja dels primers llocs i també molt lluny, afortunadament, de la zona de descens. Un triomf hagués permès a l'equip somiar amb reenganxar-se a la part alta, per això el tècnic nedador reconeix que la derrota encaixada els ha fet mal.
Veníamos de una buena racha y haciendo un buen futbol sala y bueno, es una lástima, pero el equipo creo que hizo un buen partido, quitando los últimos 8 minutos que nos dejamos llevar cuando encajamos 2 goles, pero bueno, creo que mentalmente bueno, nos quedamos un poco tocados porque teníamos mucha esperanza.
Una setmana i mitja tindrà ara el tècnic terrassenc per poder recuperar el seu vestidor, tenint en compte que la competició s'atura per Setmana Santa i que la represa ens deixarà aquest apassionant derbi entre el club i la Pia, que es disputarà, com comentava amb el Borja Burgos al Sergi Parc, ara fa un moment, al pavelló de Cal Balsac.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Ens movem del Natació Sabadell, parlem ara de vòlei. Per segon any consecutiu, la secció de voleibol del Club Natació Sabadell aprofitarà les vacances de Setmana Santa per organitzar a les renovades naus el seu torneig de Pasqua. La gran novetat d'aquesta edició és el canvi de dia. L'any passat, la primera edició es va dur a terme el Dijous Sant i aquest cop s'endarrereix a divendres. La presidenta de la secció de vòlei del club, l'Anna Torrico, ha explicat així els motius del canvi de dia en aquesta segona edició del torneig de Pasqua de vòlei.
Precisament fem aquest canvi d'un dia laborable de Dijous Sant a fer-ho en un dia festiu, del Divendres Sant, perquè de vegades l'any passat doncs, la gent que volia participar doncs, estava treballant i no va poder participar, no? Llavors hem intentat fer-lo en festiu perquè la gent que no marxa fora i que no treballa doncs, pugui participar, ja sigui amb nens, amb gent que juga o amb la seva família.
Paraules de l'Anna Torrico a la presentació que es va dur a terme ahir a la sala de juntes del Club Natació Sabadell, a la seu històrica de l'entitat del carrer Montcada, amb la presència, entre d'altres, del Pau Vituri. El torneig comptarà amb esportistes de la pròpia secció del Natació Sabadell, però també amb d'altres d'entitats diferents, amb l'objectiu de promocionar aquest esport, el voleibol. No obstant això, també hi ha oberta una categoria dedicada als amateurs i una altra pels més joves, pels nascuts a partir del 2007. En total seran 10 hores seguides de voleibol non-stop, com diu el lema d'aquest torneig, des de les 10 del matí i fins les 8 del vespre d'aquest divendres sant, en les quals, com assegura Torrico, el club vol passar dels 19 equips participants de la passada edició als 25, l'objectiu que s'ha marcat per aquest segon torneig de Pasqua de vòlei del Natació Sabadell.
És una bona època en el sentit que la competició federada para, no hi ha concentracions de campionats de Catalunya i de més, i sí que no es munten molts tornejos, així com al Nadal hi ha diversos clubs que munten els seus tornejos de Nadal. Després a l'estiu doncs, es practica molt el vòlei platja, no? Perquè això no deixa de ser un format de vòlei platja 4x4, no? Adaptat a la pista. I una setmana santa sí que ens va funcionar l'any passat.
Divendres sant es durà a terme a les naus aquest torneig de Pasqua. Les inscripcions, això sí, es tanquen avui i els partits d'un únic set seran a 21 punts. Avui tanquem el programa des del País Basc. Allà David de la Cruz l'hem tingut pedalejant aquests dies a la Itzúlia, a la volta al País Basc, més que pedalejant, sobrevivint, podríem dir, a una cursa molt accidentada que es va acabar emportant el ciclista de l'Astana, Jon Izagirre, i en la qual el sabadellenc va acabar al final el 34è a la General. Però, com dèiem, almenys el ciclista local va poder acabar la cursa, cosa que no van fer, per exemple, els seus companys d'equip, el Team Sky, Jonathan Castroviejo o Michal Kwiatkowski, per una dura caiguda a la tercera etapa que va acabar amb les esperances de molts participants. Geraint Thomas va poder continuar, però ja es va quedar també sense opcions a la General. L'estratègia de l'Sky, per tant, se'n va anar a Norris a mitja Itzúlia. De la Cruz no va començar bé aquesta volta al País Basc. A la crono inicial ja es va deixar un minutet respecte a Maximilian Schachmann, que per cert alemany es va imposar ara fa un parell de setmanes a la volta a Catalunya, l'etapa que va passar per aquí per Sabadell, i va ser un dels protagonistes d'aquesta Itzúlia, guanyant 3 etapes i portant el mallot groc durant diversos dies. A la segona jornada, de la Cruz va perdre un minut i mig més en una etapa que presentava trams de terra, els coneguts com Terratos. El sabadellenc va poder evitar la caiguda de la tercera etapa i va entrar entre els millors, igual que en la quarta, tot i el clima advers i les noves caigudes. A la penúltima jornada, coincidint amb el canvi de líder, el sabadellenc es va enfonsar arribant a més de 20 minuts del nou primer classificat, Emmanuel Buchmann, de fet company de Schachmann al vora. A l'última va ser on Izagirre va fer l'assalt definitiu al mallot de líder. De la Cruz va entrar gairebé 9 minuts després dels millors i al final, com diem, 34è classificat en una accidentada Itzúlia en la pitjor volta per etapes del que portem de temporada d'un David de la Cruz que fins ara havia acabat entre els 15 primers classificats en totes les competicions que havia disputat. I de cara demà a l'Hotel Suís escoltarem a Fernando Pajarero. Passarem pel Media Day del Club Natació Sabadell en la prèvia de la final a 4 de l'Eurolliga de Waterpolo femení. Tindrem per allà el Pau Vituri i a un munt de companys, també el Roger Benet. Veurem si el Víctor Villar s'apropa o no també a les instal·lacions de Can Llong. Buscarem jugadors que hagin passat pel Sabadell i per l'Hèrcules. Recordarem per últim cop què feia el Sabadell en la seva millor temporada ara fa 50 anys, quan va ser quarta primera divisió, i entre altres coses, futbol sala, bàsquet i tenis taula.
Hotel Suís.
Roger Benet ha estat avui al control de so. Re, mig minutet i arribem a les 3. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials a través de Twitter, Instagram o Facebook. Ens podeu trobar també a través de Telegram des de fa alguns dies, com heu vist també a través de Twitter amb el vídeo del Roger Benet i del Pau Duran. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.